Són les 3 de la tarda.
Carta dominical de l'arcabisbe Joan Enric Vives i Sicília, bisbe de la Seu d'Urgell.
Benvolguts. En els inicis de l'Advent que prepara el Nadal cristià i a les vigílies de la gran i joiosa festa de la Immaculada, us animo a fixar els ulls en la Verge Maria, la nostra Mare del Cel, la Mare de l'Advent. Ella, com diu l'Evangeli, conservava tots aquests records en el seu cor i els meditava. Ens ensenya a acollir i obeir la paraula de Déu i a mantenir viva l'esperança del Déu que arriba per fer-se ben nostre en Jesús. Ella és la persona que millor ens ajuda a viure l'esperança de l'Advent i a preparar amb joia cristiana l'arribada del Crist, a confessar els pecats i a entrar en un nou dinamisme de perdó, d'humilitat i d'amor. Ella va saber esperar el Senyor i li va ofrenar l'estada del seu cor immaculat. Li va donar el seu sí generós i ben disposat i visqué la caritat que des de Déu es difon en nosaltres i en els qui ens envolten. Per això, Maria és la mare de l'esperança que ens guia pels camins de l'acolliment del regne de Déu. Maria acull i comunica la paraula de Déu. A l'Anunciació respon decidida i plena de fe: «Sóc l'esclava del Senyor, que es compleixin en mi les teves paraules». Escolta la paraula i la compleix. Només des de l'escolta orant i atenta de la paraula de Déu va ser possible el seu sí a l'Encarnació. Només perquè es va fiar d'aquesta paraula, la mateixa paraula va florir en les seves entranyes i va germinar en el Fill de Déu i Fill seu. La Verge Maria va viure absorta en la paraula de Déu i en la seva acollida. Conservava i meditava en el seu cor tot el que havia vist i sentit, romanent sempre fidel perquè va creure en la paraula. Elisabet li diu: «Feliç tu que has cregut, perquè el que t'ha dit el Senyor es complirà». I també el Magnificat, que és un cant de la paraula en Maria, ens mostra la profunditat de la seva ànima. És la millor mostra de Maria com a dona de la paraula. Aquest poema és un teixit fet completament en fils de l'Antic Testament. Ens mostra que Maria se sentia com a casa amb la paraula de Déu. Maria vivia d'ella, estava configurada per ella, parlava i pregava en paraules de Déu. Els seus pensaments eren els pensaments de Déu. Maria estava penetrada de la llum divina, per això era tan esplèndida, tan bella, per això irradiava amor i bondat. Maria, escoltant la paraula de Déu i complint-la, havia arribat a la plenitud de la gràcia, al model de la fidelitat a les sagrades escriptures i a la fecunditat esplèndida que obre en la persona l'amor de l'Esperit Sant. Sapiguem dir sí a Déu com Maria des del silenci més profund del nostre interior i deixem que Déu intervingui en la nostra vida. Així serem plens d'una inesgotable alegria. Durant tot l'Advent, celebrem i confiem en la Verge Immaculada, perquè ens farà créixer la calidesa i la tendresa per acollir Jesús. Honorem-la i agraïm-li el misteri de ser sens pecat concebuda, tota de Déu, que ens estimula i atreu cap a la virtut i al bé sempre més grans. Aspirant al màxim, serem més feliços i no ens rendirem a la llei del mínim esforç i del pecat tolerat com a insuperable. Déu ha vençut en Maria el pecat del món i ens vol acollidors de la seva gràcia, ja que Déu tot ho pot. Així donarem fruits de bones obres. L'aspiració no pot conformar-se amb poc, ha de ser ben gran. Aspirem, doncs, a la santedat. Tingueu un bon diumenge i una joiosa festa de la Immaculada Concepció. Adéu-siau. Thank you.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia, amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Borges, el sabor dels bons records.
Allò que ens uneix, cada gota és la vida. Borges, cada gota és un plaer. Borges,
Borges, que bo que és. Descobreix més a allòboqueensuneix.cat.
Si algú vol ser el primer, que es faci el darrer de tots i el servidor de tots.
Marc 9:35. Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts un dia més a Del Camp a Taula. Després de la darrera gala de presentació de la Guia Gastronòmica Michelin 2017 per als establiments d'Espanya i Portugal, celebrada recentment, Catalunya té 5 nous restaurants amb una estrella i un tercer amb 3 estrelles. Per als guardonats és una fita important i un reconeixement a la tasca realitzada. De totes maneres, des del Camp a Taula pensem que el premi més rellevant és que a casa nostra hi ha uns restauradors capdavanters a nivell mundial, però sobretot que treballen amb uns productes agroalimentaris de gran qualitat i de proximitat. El secret està en la matèria, en el producte. Després, hi juga el seu paper, la imaginació i el talent innat de cadascú.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
En aquesta secció parlarem avui de software agropecuari i, en concret, d'una novetat per a mòbil o tablet. I ho farem amb Meritxell Torrentó Boix, adjunta de direcció de l'empresa BioOne de Viver i Serrateix, a la comarca del Berguedà. Bon dia, senyora Torrentó, i benvinguda de nou al nostre espai, ja que la vam entrevistar a principi d'aquest any.
Bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos. Com més.
Sí, el que passa que sempre tenim les dificultats amb el món rural de desplaçar-nos i poder venir als estudis i ho hem de fer com podem, no?, les entrevistes.
Sempre som lluny, sí. Dels nuclis urbans.
No, a part, ha estat molt amb la presentació d'aquest nou producte i tot. Portem dies perseguint-nos des de que vam decidir fer l'entrevista i sempre hi ha la dificultat aquesta. De poder trobar un moment, no?
Sí, bueno, estem immersos en l'explicació comercial d'aquest producte, estem visitant els ramaders i és difícil de compaginar l'aspecte aquest mes.
No, el que passa que és un tema que a vegades, clar, a mi m'agradaria poder tenir sempre la gent aquí, els estudis i tot, però estem en un sector que es mou molt, no està quiet, es mou, però clar, es mou pel territori.
Sí.
I quan
sí,
no
sí.
Estàs a Amposta, estàs a Viella, i quan no estàs a Viella, estàs a Figueres, o sigui que, i quan no, a Berga, sí, o al Berguedà.
Els nostres clients estan dispersos per tot el territori i lògicament, no els trobem a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Ja entrant en matèria, el motiu de tornar a parlar amb vostè és que fa poc van presentar al Carràs una nova app per a mòbil i tablet, la Biocrota a l'Android. En un principi, solament s'ha aplicat a vedells i vedelles. En faran alguna similar per a altres espècies?
De moment l'hem desenvolupada només pensant per vedells, perquè és un programa molt especialitzat i basat en el control individual dels animals, cosa que no es requereix en altres espècies. Ho hem fet pensat exclusivament en el vedell, en vedells, ho hem fet gràcies als nostres tècnics i als nostres informàtics i sobretot ho hem fet gràcies a l'experiència dels nostres clients ramaders que ens diuen realment què necessiten. I intentem basar els nostres programes, sempre us ho explico, intentant que siguin uns programes molt propers al ramader, pensats en les seves necessitats i sense gaires floritures que no serveixin realment a la gestió diària. Llavors, és un programa que no és exportable a altres espècies, està pensat només pels vedells, i doncs no tenim pensat, de moment, fer-ne una altra en aquest sentit per a altres espècies. El que sí que hem desenvolupat és una aplicació per als moviments de sortida del sector porcí, que, si et sembla, ho explicaré més endavant, perquè no és, és absolutament diferent d'aquesta que t'estic explicant en aquest moment.
El que passa que no aquesta, però sí que es pot fer... O sigui, pel que estic entenent és que cada aplicació d'aquesta s'hauria de fer especial o diferent per cada espècie. Si s'hagués de fer, no? S'hauria de fer de nou. O sigui, seria una... No aprofitable aquesta, sinó una de nova. Seria,
cada
no?
espècie té la seva casuística i cal fer les coses pensades per cada un dels sectors perquè se'n pugui treure el màxim de profit des de cada un d'ells. Aquesta és una mica la nostra filosofia.
I quines característiques té aquesta nova aplicació? Què és el que es pot veure i des d'on?
Mira, és una aplicació que està dissenyada per a tot tipus de dispositius Android, tant per mòbils com per tablets. Es connecta remotament a través de wifi a l'ordenador i també al lector de codi de barres, amb la qual la mobilitat és molt fàcil. És una aplicació que és molt intuïtiva i fàcil d'utilitzar i no cal una formació específica per fer-ho, és molt senzilla. La idea fonamental és que el ramader disposi de tota la informació que té a l'oficina i se la pugui endur a la granja. I tota la informació que ell recull a la granja, d'una manera fàcil, la pugui després traslladar a l'ordenador que té l'oficina. Això, d'una manera còmoda, fàcil i sense papers, que és una de les coses que a nosaltres ens obsessiona. No?
El que passa que això de sense papers, en un sector tan tradicional com aquest... costa, no?
Tot depèn de l'eina que els hi doni. Si l'eina els hi funciona, es tardarà una mica, perquè sempre penses, tens uns dies de marge, no?, de traspàs. Però si el sistema funciona, tots ens adaptem a les coses que ens milloren el dia a dia. I portar papers sempre és més difícil que poder portar la informació en el mòbil que tots portem a sobre contínuament. No? El dispositiu mòbil aquest es connecta via wifi a l'ordenador de l'oficina per carregar totes les dades dels animals vius que tens a l'explotació i un cop carregada tota aquesta informació es pot anar a la granja sense necessitat de cap connexió. És a dir, la informació la tinc a dintre del meu mòbil i jo no necessito estar connectat quan arribo a la granja. Allà podem fer tot tipus de moviments d'animals, entrades, sortides i també marcar els tractaments de medicaments que es fan en els animals i que hem d'informar després a l'administració. També es pot consultar l'estat de qualsevol dels animals que tenim a l'explotació i el seu estat actual. Això és molt, molt, molt útil en els grangers per fer, sobretot en el moment de les càrregues i descàrregues, perquè poden fer-ho sense necessitat de cap llistat. I tota aquesta informació es pot entrar manualment en el dispositiu mòbil que tu tens a la mà o es pot fer a través d'un lector de còdic de barres inalàmbric que es connecta automàticament i superfàcil en el dispositiu aquest Android, en el mòbil que portem a sobre. Clar, la utilització d'aquest sector és totalment opcional, no és obligatori per fer anar l'aplicació. Tu pots anar amb el mòbil i entrar la informació sense necessitat del lector.
La informació... I aquesta informació, si es perdés, es pot perdre aquesta informació?
Aquesta informació, un cop l'has recollida tu a la granja, pensa que només és la informació del que has recollit avui, perquè l'altre ho tens tot a l'ordenador. La pots enviar a l'ordenador de l'oficina via correu electrònic o, un cop arribes a l'oficina, la pots descarregar via wifi a l'ordenador directament. O sigui, és molt, molt fàcil i intuïtiu. En cas que et passés qualsevol cosa, a la millor perderies les dades del dia en curs. Però no, esperem que no sigui el cas de ningú.
No, jo sols ho preguntava per si això podia passar. Llavors, pels usuaris, quins avantatges pot suposar això?
Bueno, pels usuaris implica moltes avantatges. Una és que no ha d'anar amb papers amunt i avall. Segona, que quan està a la granja té tota la mateixa informació que té en l'ordenador. A vegades, quan marxes de l'oficina, no penses que pots necessitar un llistat dels últims animals que vas entrar. I, en canvi, quan ets allà, ho necessites. Si tu al dematí t'has emportat en el mòbil tota aquesta informació, en qualsevol moment la tens disponible. no has d'haver pensat abans que què necessitaràs. A part, s'eviten molts errors, perquè si tu entres quan estàs a peu de granja, el tractament que has fet, en comptes d'apuntar-te en un paper i quan arribes a l'oficina passar-lo tu o donar-li a algú altre que l'entri, estàs evitant molts passos intermitjos i, per tant, la possibilitat d'equivocar-te. A part, el fet de fer-ho amb Android, que ens dona molta versatilitat a l'hora d'escollir terminals, que són molt econòmics. Pensa que nosaltres això fins ara ho podíem estar fent amb una PDA industrial que pot costar 10 vegades més que un dispositiu Android que puguem adquirir en el mercat, no? Per tant, és un pas cap a fer un producte més econòmic. A part, l'aplicació també és una aplicació que l'hem fet molt econòmic perquè estigui a l'abast de tothom.
Sí, perquè això que parlava dels papers, clar, hem de tenir en compte, a vegades des de la percepció de la ciutat no som molt conscients, que clar, les oficines estan en un lloc, clar, i les granges poden estar
a molts quilòmetres.
A 15, 20 o més quilòmetres, i clar, i a més, potser el mateix dia pots visitar dues o tres...
Tres explotacions, exacte.
I llavors, clar, al final els papers, i per tant, tot el que sigui reduir, a més amb l'aplicació de les noves tecnologies, crec que són avantatges pels ramaders i pel sector.
Sí, clar, també és important explicar això que dius, que a vegades es desconeix del nostre sector, és que les nostres granges estan normalment situades en indrets rurals, on no hi ha moltes vegades cobertura i, per descomptat, no es disposa d'un internet de qualitat per enviar dades o fitxers, no? Amb la qual cosa, el fet de... En aquests casos no ens vam plantejar en cap moment la utilització del núvol, perquè moltes vegades no hi ha connectivitat via internet per enviar aquests fitxers. Per tant, nosaltres guardem la informació en el mòbil mateix, en el mateix dispositiu o tablet, i després el descarreguem en l'ordenador principal, que aquest és el que pot estar connectat a tot arreu. No?
Sí, no, i aquí a Ciutat a vegades ens queixem de que no va molt ràpid internet,
sí,
quan hi ha molts llocs del país que no hi ha internet.
No hi ha internet.
O sigui, no és que vagi ràpid, és que
no n'hi ha.
És molt cara, aquesta app? Com es pot adquirir?
Mira, aquesta aplicació nosaltres l'hem fet amb la voluntat de que la utilitzi tothom, des de la gran integradora o l'empresa petitona, i l'hem fet a un preu molt econòmic, està a 5 euros al mes per dispositiu, per tant, quasi com un paquet de tabaco, i per tant és una cosa molt fàcil d'adquirir i de fer servir. Es pot descarregar de forma gratuïta a través de la Play Store, i un cop te l'has descarregat pots fer les proves de moviment que necessitis, entrades, sortides, tractament, i fer-te una idea global del servei per veure si et dona el que tu esperes, no? I si el ramader està interessat, llavors el que sí ha de fer és contactar amb nosaltres, amb l'empresa BioOne, perquè li puguem donar la clau d'accés usuari, perquè ja pugui traslladar tota la informació dels seus animals i treballar amb normalitat.
Ens pots dir on s'haurien d'adreçar?
Mira, a l'empresa BioOne, a través del nostre telèfon, que és el 93-839-0433, o bé a través del correu electrònic nostre, que és info@bio-one.com.
D'acord. Doncs seguint amb això que estàvem parlant, s'aniran incorporant més apartats en el futur dels que teniu, o ja heu fet tots els apartats que...
No. Els nostres programes, nosaltres sempre ho diem, són vius. I són vius perquè les necessitats dels nostres usuaris i dels nostres clients ramaders canvien cada dia. I...
Perquè es pot fer a la carta, llavors?
No és a la carta,
però
nosaltres incorporem... Lògicament, fem un programa que és per la majoria, però incorporem cada dia els suggeriments que ens fan els nostres usuaris, perquè ells són els que realment tenen la pulsació de les seves necessitats, no? I nosaltres ens els escoltem molt, i gràcies a Déu tenim una base de clients prou extensa com perquè la seva experiència ens sigui d'utilitat. Per tant, per donar-te un exemple d'aquest programa, d'aquesta aplicació que hem presentat del BioCrot a l'Android, ja n'hem fet dues versions. O sigui, des de l'octubre que es va presentar oficialment al Carràs, però nosaltres ja el teníem a punt des de l'octubre, doncs ja té dues versions noves, perquè ja hem incorporat millores, cosa que fem mensualment en el cas dels nostres productes.
Doncs això està molt bé. Fem una petita pausa,
sí,
i tot seguit continuem.
Moltes gràcies.
Del camp a taula. A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines AgroBank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. AgroBank. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
Continuem parlant amb Meritxell Torrentó sobre aquesta nova app per a mòbil i tablet que l'empresa BioOne ha tret al mercat. S'han interessat ja empreses i ramaders de Baquí per aquest producte? I quina opció en tenen amb els que han parlat o l'han pogut veure? O sigui, què és el que opinen a tota aquesta gent d'aquesta eina que és tan nova?
Sí, hem parlat amb molts ramaders, hem contactat amb els nostres clients i amb clients nous. Ja n'hem instal·lat més de 25 aplicacions. I l'opinió majoritària, en aquest mes que estem en curs, des de que l'hem presentat, l'opinió majoritària és que és una eina que facilita molt la feina a peu de granja, perquè elimina errors, elimina desplaçaments, m'he deixat això, trucades, envia'm aquesta informació, aquest animal com el tinc, i sobretot el tema dels papers, com hem comentat abans. I també estan molt contents perquè els dispositius Android, com hem comentat abans, són econòmics. Sabeu que la feina a granja no és una feina polida com en una oficina, no? A vegades el dispositiu et pot caure, se't pot espatllar, se't pot mullar. En el cas d'aquests dispositius, que són molt més econòmics, doncs no et sap tan greu si se t'espatlla o et passa algun d'aquests percansos que ens passen a vegades. No? Si tu tens una PDA industrial és més resistent, però també si se t'espatlla doncs tens un disgust molt més gran. I a part, tots s'han manifestat bastant contents, no? Bastant satisfets en el preu de sortida d'aquesta aplicació.
Una cosa que no m'ha quedat clara. Aquesta aplicació te la pots descarregar tu o sou vosaltres que l'instal·leu?
Tu la pots descarregar a la versió demo, te la pots instal·lar des del Play Store. I després, en cas que t'interessi i vulguis continuar, doncs llavors has de connectar amb BioOne perquè et donguem el teu codi d'usuari definitiu ja, no?
I d'accés. Productes com aquest responen a la competitivitat que hi ha avui en dia en el sector ramader i l'aposta per les noves tecnologies?
Mira, sens dubte, el nostre sector, com bé sabeu, el sector dels vedells, és un sector molt professionalitzat i molt competitiu. No en va, la nostra carn és una carn de qualitat i a un preu que permet que pugui competir en molts mercats exteriors. Això només es fa d'una manera, que és treballant molt bé i cada dia millor, i utilitzant totes les eines que tenim al nostre abast. Sens dubte, les TIC, totes les tecnologies de la informació, són unes eines que al ramader li van molt bé, li permeten abaratir costos i sobretot li permeten controlar els mateixos. I per tant, els nostres ramaders les estan fent servir, les estan introduint en la seva activitat diària d'una manera absolutament natural. No?
Parlant del sector agrari, la paraula que ella seria innovar-se o morir?
Sens dubte, sempre ho han fet, els ramaders i els pagesos de Catalunya.
Bueno, primer a renovar-se, ara jo crec que ja és més enllà, no?
Sí, han sobreviscut a molts canvis i a moltes vicissituds i sempre ho han fet doncs, aprofitant totes les eines que ha tingut al seu abast. La informàtica és una eina que estan utilitzant majoritàriament.
Ara hem parlat d'aquesta app nova, però vostès també, i ja hem parlat altres vegades, tenen molts altres productes. Aquest any, que sembla que s'està sortint, per dir-ho d'alguna manera, o almenys alguns indicadors diuen que estem començant a sortir del túnel de la crisi, hi ha hagut en quant a... O sigui, s'ha animat el mercat en quant a productes aquestes aplicacions que vostès venen?
Mira, jo diria que el nostre, nosaltres estem especialitzats en el sector ramader i el nostre sector ramader ha sigut molt actiu els últims anys. Encara que hi ha hagut crisi, tot el que és destinat al sector alimentari ha patit, però ha seguit treballant moltíssim, i així ho demostren els creixements que ha tingut tant el sector porcí com el sector vacua i de vedells en el nostre país. Si aquest últim temps estem creixent en quant a facturació és també gràcies a la constant millora i llançament de nous productes. Un d'ells és aquest que estàvem comentant, el Biocortal Android, que està destinat als vedells, però recentment nosaltres també hem presentat, per exemple, un altre programa que neix fruit de la necessitat del sector porcí. Com bé saps, el sector, la Generalitat ha posat en funcionament ara recentment un nou programa per a la gestió de les guies sanitàries. Ja hi ha ramaders que hi estan treballant i la voluntat de la Generalitat amb aquest nou sistema és bàsicament anar eliminant paulativament tot el que és el paper i el que coneixem com a talonaris, no?, de guies sanitàries. És a dir, la voluntat és fer-ho tot telemàticament, per evitar errors, per tenir tota la informació contrastada i actualitzada en cada moment. Clar, això té la seva complicació, perquè tots estem acostumats a treballar d'una manera i s'ha de canviar la mentalitat. En aquest sentit, i per facilitar tots aquests passos, nosaltres hem desenvolupat una aplicació per a porcí que el que ajuda és a tancar els moviments dels animals a peu de granja, tant si van a escorxador com si van a una altra explotació. Això és així perquè s'ha d'informar obligatòriament sobre les dates del transportista que fa el trasllat dels animals i sobre el número d'animals reals que es treuen de les explotacions. Si t'has equivocat d'un amunt, un avall, doncs tot això s'ha de comunicar. En 48 hores després de la càrrega tu has d'informar a la Generalitat d'aquests canvis que s'han produït. Clar, això vol dir un altre pas administratiu que nosaltres volem eliminar doncs, dels nostres ramaders, perquè els ramaders normalment no saben fins al moment de la càrrega ni si el nombre d'animals serà l'exacte o si han demanat en la guia sanitària o si el transportista serà el que han posat o serà un de diferent. Per tant, nosaltres permetem fer aquesta comunicació en el moment en què es carreguen realment els animals i abans que arribin a escorxador o que arribin a la granja següent, si és un trasllat d'animals vius.
Sí, perquè precisament una de les queixes que hi ha de fa molts anys en el sector, agrari en general, i després a l'agrícola i també al ramader, és l'excessiva càrrega burocràtica que hi ha, els passos que han de fer, el paper excessiu i tràmits, i el millor amb eines, suposo que són eines informàtiques, serà la manera de reduir...
De fer-ho tot més fàcil i més ràpid.
A més, tenir-ho tot amb un ordinador i, bueno...
I amb el mòbil, que és una cosa que tots portem a sobre, no?
De tota manera, estem parlant de tots aquests avenços que s'estan fent, de tots els passos que s'estan donant, però creu que queda molt camí a recórrer encara en el camp del software agropecuari?
I tant. Les nostres necessitats canvien cada dia, les possibilitats que ofereix la informàtica i el hardware cada dia són més grans i més importants, i per tant hem d'anar buscant vies per facilitar el dia a dia dels nostres ramaders, que al cap i la fi és el nostre objectiu com a empresa. Les nostres explotacions estan aïllades, estan normalment sense cobertura i nosaltres els hem de facilitar eines que fem servir el dia a dia, com són el mòbil, però d'una manera que a ells els hi funcioni. No és el mateix treballar en una granja d'Alcarràs que està al mig de Barcelona. I, per tant, els programes han d'estar pensats per als ramaders i han d'estar programats per gent que entengui el sector agropecuari. I si no és d'aquesta manera, les eines no acaben sent d'utilitat. Per tant, jo penso que hi ha molt camí per recórrer, hi ha moltes novetats que podem anar aplicant en els nostres programes per a millorar el dia a dia de tots els nostres ramaders.
El que passa és que aquests programes són molt de... per treballar a la granja, per els números, per... També hi hauria manera de, o suposo que ja en tenen, de programes també, com que la normativa va canviant tan ràpidament i tantes normatives que hi ha, de també, de que estiguin informats de tots els canvis normatius que hi ha?
De fet, nosaltres, qualsevol canvi normatiu que es produeixi el anem incorporant en els nostres programes perquè són, com t'he dit abans, uns programes molt vius. I nosaltres, els nostres clients, ens informen ràpidament, l'administració està en contacte amb nosaltres també per informar-nos dels canvis i, per tant, fem versions constantment de cada programa, cada mes surten versions noves. Jo penso que això és una de les coses importants que ha de tenir clara un client quan vulgui escollir un programa informàtic per gestionar la seva explotació. El més important és l'equip de persones que hi ha al darrere, que et responguin quan tu tens una dificultat, que el programa no sigui una gran plataforma que es fa un dia i que després ningú més toca ni actualitza. L'important dels programes és que hi hagi un equip al darrere que sàpiga quines són les necessitats, els canvis normatius, els apliqui en les noves versions i tu tinguis sempre l'última versió, l'últim programa que hi ha al mercat amb totes les millores que s'hi han anat fent i sobretot que tinguis algú a l'altre costat de la línia de telèfon, doncs per donar-te un cop de mà o ajudar-te quan et quedes encallat. I BioOne sempre ha tingut aquesta voluntat, no? No només tenir els programes molt actualitzats, molt senzills, sinó donar un servei al moment a tota la gent. I per això suposo doncs, estem en aquest sector des dels anys 80, que per una empresa d'informàtica és tot un repte, no?
Bueno, ja hem acabat l'entrevista. El que volia comentar, arran del que ha dit, és que un exemple de que és un sector viu, de que vostès estan constantment modificant, actualitzant, és precisament aquesta nova app que acaben de treure, pel que ens ha dit, ja porten dues versions.
Sí.
I suposo que ja estaran preparant la tercera.
Sí,
i si no, preparant, d'aquí un mes sortirà.
Sí, sí. Cada mes, més o menys, surten noves actualitzacions. Sí, sí.
Doncs agraïm a Meritxell Torrentó que ens hagi parlat del Biocrot a l'Android, una nova app per a mòbil i tablet que acaba de presentar l'empresa berguedana BioOne i també hem aprofitat una mica per repassar com està el tema informàtic, el software agropecuari a nivell d'aquí, de casa nostra.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Aquest diumenge, la identitat.
ZERO12. La Generalitat al teu costat. Per garantir el dret a l'habitatge, la Generalitat ofereix eines i recursos. Potencia l'Ofideute per ajudar les famílies amb problemes hipotecaris. Ofereix ajuts al pagament del lloguer i ajuts urgents en situacions inesperades per evitar la pèrdua de l'habitatge. I adjudica habitatges públics en lloguer social a persones amb dificultats per accedir-hi. A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o a l'Oficina d'Habitatge del teu municipi t'ajudaran a trobar la millor solució. Troba més informació al web agenciahabitatge.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Dimarts, dia 6, a 8:15 del vespre, Ràdio Estel et proposa un espai especial sobre el nou treball discogràfic de l'Escolania de Montserrat. Música espiritual contemporània. Un disc en col·laboració amb el monestir de Santa Cecília, amb obres d'Arvo Pärt, Andrew Lloyd Webber i Bernat Vivancos, entre d'altres. Aquest dimarts, dia 6, a 8:15 del vespre, música espiritual contemporània. Especial Escolania de Montserrat, a Ràdio Estel.
Del camp a taula. L'actualitat.
Unió de Pagesos ha reclamat la necessitat de disposar d'uns preus reals i transparents de la fruita dolça, així com d'una circumscripció econòmica del sector, per tal de tenir a l'abast millors eines per fer front a les crisis de preus i a la situació de posició de domini que exerceix la gran distribució. El sindicat agrari ha recordat que després d'acabar la campanya de la fruita de pinyol amb uns preus en origen superiors als del 2015, però insuficients alhora per recuperar dues campanyes consecutives de greu crisi de preus, la campanya de fruita de llavor comença amb uns preus similars als de l'any passat. A més, la posició de domini de la gran distribució contribueix a mantenir uns preus per sota els costos de producció. Per Unió de Pagesos, disposar d'un observatori de preus agraris permetria a la pagesia valorar l'eficiència dels comercialitzadors de la seva fruita, com ara cooperatives, organitzacions de productors i compradors privats. La Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació destinarà gairebé 1 milió d'euros al pagament dels ajuts a la paralització temporal de l'activitat pesquera, aprovats per Conferència Sectorial l'any 2015 en les modalitats d'arrossegament i encerclament catalanes. El departament ha valorat les sol·licituds presentades i ha acordat elegir 256 expedients d'armadors de les flotes d'arrossegament i encerclament d'arreu de Catalunya i els expedients de 9 pescadors. Aquesta és la primera vegada que els mariners també es poden acollir a aquests ajuts.
Del camp a la taula, a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat del dimarts 29 de novembre a 178 euros per tona, augmenta 1 euro. El blat de moro francès a 184 euros per tona, puja 2 euros. L'alfals granulat a 150 euros per tona, repeteix. La colza d'importació a 223 euros per tona, augmenta 1 euro. I la garrofa a 158 euros per tona es manté.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat a 0,87 euros al quilo, baixa 3 cèntims. I el groc viu a 0,95 euros al quilo, disminueix 19 cèntims respecte a la darrera setmana. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,50 euros al quilo, baixa 4 cèntims. I el groc canal a 1,47 euros al quilo, disminueix 25 cèntims en relació a la setmana anterior. La gallina pesada ha marcat 0,42 euros al quilo, puja 10 cèntims. I el gall, 0,18 euros al quilo, repetint aquesta darrera cotització respecte a la darrera setmana.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL de més de 73 grams ha cotitzat a la Llotja de Bellpuig a 1,02, augmenta 2 cèntims. A la L, de 63 a 73 grams, a 0,88 euros, puja 3 cèntims. A la M, de 53 a 63 grams, 0,79 euros, augmenta 3 cèntims. I a la S, de menys de 53 grams, a 0,57 euros.
Baquí de carn.
El baquí de carn creuat femella de 180 a 240 quilos per canal s'ha fixat aquesta setmana a Mercabarna i a Mercolleida a 4,22 euros a la categoria E, a 4,03 euros a la U, a 3,72 euros a la R i a 3,33 euros a la categoria O. Totes les cotitzacions es mantenen en relació a la setmana anterior.
Porcí.
Les costelles de porc de Girona per majoristes han cotitzat dimarts aquesta setmana a la secció de porcí del mercat carn i ramader i avícola de Barcelona a 2,55 i 2,58 euros per quilo. El llom canya, 3,17, 3,20 euros per quilo. La costella, 3,35, 3,38 euros al quilo. El filet, 4,80, 4,83 euros per quilo. I el cap de llom, 2,70, 2,73 euros per quilo. Tots els preus repeteixen respecte a la darrera setmana.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 9,20 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna. El de 10,6 a 12 quilos a 8,80 euros al quilo per canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,80 euros al quilo per canal. El cabrit ha marcat 13,30 euros. Totes les cotitzacions es mantenen en relació a la setmana anterior.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,200 grams s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 2,12 euros. Repeteix, per tant, respecte a la darrera setmana.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobanc i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobanc. Compartim horitzons.
El producte.
En aquesta secció setmanal del producte, que oferim amb la col·laboració de Mercabarna, conversem en primer lloc amb Josep López, del Mercat Central del Peix. Bon dia, Josep, i
hola,
benvingut
bon dia,
al nostre
Isidre.
Espai. Sí, ens hem trepitjat. Quins peixos són els que més s'han comercialitzat aquesta setmana i d'on procedien?
Pues aquesta setmana, que marca l'inici del mes de desembre, tenim al Mercat Central una bona oferta i bon preu de tonyina de Canàries, de Portugal, de les costes africanes i asiàtiques, tenim just de palangre del Cantàbric, de Galícia i Sud-àfrica, just d'arrossegament de Galícia, del Cantàbric, de França, Dinamarca i de les Illes Britàniques. Tenim també maire d'Andalusia, de la Comunitat Valenciana i de Galícia. I en referència al peix blau, recomanem el barat del Cantàbric, el seitó del nostre litoral català, d'Andalusia, de França, i el sorell i la sardina, tant del nord com la del sud i de les nostres costes catalanes. I per acabar, en l'apartat del peix fresc, ressaltem el bon preu de la sèpia, procedent de França, de Galícia, Portugal i el Marroc.
I després d'aquesta àmplia, amplíssima oferta de peix, com tenim el marisc fresc?
Bueno, el marisc dins del que cap, tenim aquesta setmana la galera procedent del sud peninsular, del litoral català llevantí i de França, el caragol punxeny o la canyadilla, d'origen italià, francès i català, i també ha passat una bona comercialització i bon preu el múscul normal i el múscul de roca, que els principals orígens han sigut el litoral català, Galícia, França i Itàlia.
Josep, devem tenir el marisc també esperant ja que arribin les festes nadalenques i el tenim a la retaguàrdia. Suposo, esperar, i deu estar... Per això l'oferta és menor, perquè deu estar ja esperant per arribar. Tot i que sempre el Jordi ens recomanava, i deia als nostres oients, que era convenient anar comprant i avançant la compra, perquè pel tema del preu sempre era més econòmic el comprar-ho abans i congelar-lo, que no hi ha cap problema.
Exacte. En aquest sentit, el Jordi té molt bona raó, igual... I és convenient fer-lo de tant en tant, perquè si la butxaca ho nota més.
Doncs, Josep, gràcies, i tornem a contactar la propera setmana per saber quin peix i marisc haurà estat el més comercialitzat aquí al Mercat Central del Peix i la seva procedència.
Molt bé, Isidre, moltes gràcies, i fins una altra.
Tot seguit, parlem amb Susana Espuro, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Susana.
Bon dia, Isidre.
Quines són les fruites més comercialitzades i d'on procedien?
Bueno, fruites, ara les que més tenim són de les fruites de tardor, pues la taronja, la mandarina, que venen de la part de València, Tarragona, i també pues, tenim la poma, pera, encara bueno, la xirimoia, la magrana, aquestes tenim orígens una miqueta de tot arreu.
I pel que fa a les hortalisses?
Pues les hortalisses, aquesta setmana, amb el tema de les pluges que han hagut origen, tenim de tot, el que passa és que en menys quantitat, el que són carbassó, cogombra, albergínia, pebrots, això tenim, però han baixat una miqueta les entrades, però més que res per tema de climatologia.
I ens parlaràs d'una hortalissa aquesta setmana. Molt, molt coneguda en una comarca com el Baix Llobregat.
Ah, exacte, parlarem de la carxofa.
Doncs ja pots tirar milles.
Doncs vinga, a veure, l'origen de la carxofa, a veure, es tracta d'una planta originària del nord d'Àfrica, que és el que explica que el seu cultiu estigui molt localitzat en països de la conca mediterrània com Itàlia i Espanya, que és el país dels majors productors, o França o a països del nord d'Àfrica, on es concentra el 80% de la producció mundial. Espanya és el segon productor mundial després d'Itàlia, amb prop del 30% de la producció, i és el primer exportador. La varietat de carxofes més conreades s'agrupen segons la seva denominació geogràfica, marcada pel seu lloc d'origen. A veure, coneixem la blanca de Tudela, la madrilenya, la violeta de Provença... Per nosaltres la més coneguda és la del Prat, que la tenim aquí al costat. Aquestes varietats es diferencien principalment per la forma que tenen, o esfèrica o ovalada, per la mida, el color del capítol, si és més verd o més violeta, i per el temps de recollida. que varia una miqueta depenent la varietat que sigui. Uh-huh. Llavors, a veure, la seva millor època és la carxofa és pròpia de l'hivern. La recol·lecció sol començar cap al mes d'octubre, per tant, la millor temporada per menjar-la és finals de la tardor i a l'hivern. Uh-huh. A vegades les primeres gelades de desembre les espatllen una miqueta, confiem que aquest any no hi hagin i que puguem gaudir de les carxofes durant tota la temporada.
Però és difícil, quan depens de la meteorologia és molt, sí, molt complicat.
Sí, 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 sí. A veure, com triar-la i com la conservem? Uh-huh. A l'hora de comprar la carxofa, cal seleccionar les més grosses i passades en proporció a la seva mida, amb els rovells gruixuts, compactes, ben formats i de color verd clar. La mida no afecta la qualitat de la carxofa. Per comprovar la seva frescor, es pot estrenyar la carxofa a prop de l'oïda i si s'escolta el cruixit, encara vol dir que està fresca. Uh-huh. Si les fulles estan toves a la base i s'obren amb facilitat i presenten parts marrons, la carxofa ja no està tan fresca. El fons s'ha assecat i vol dir que està endurit. Uh-huh. Vale? A vegades el fred fa que les fulles externes tendeixin a empullar-se i adquirir primer un aspecte blanquinós que després es torna marró terrós. Aquesta és la raó per la qual les denominades carxofes d'hivern poden presentar taques externes que fan dubtar de la seva frescor. No obstant això, l'aspecte no afecta per a res la qualitat culinària del fruit, mm-hmm, sobretot aquestes que parlem de quan fa tant de fred. Després de la collita, les carxofes s'han d'emmagatzemar en llocs frescos quan més aviat millor. Si s'introdueixen en una bossa de plàstic tancada i es deixen a la nevera, es conserven una setmana. Si deixem la tija, es pot mantenir en aigua com una flor tallada a la nevera. Uh-huh. I perquè no s'assequi, el millor és no tallar la tija fins al moment del seu consum. Un cop cuites, s'han de conservar a la nevera i consumir en 24 hores. També es poden congelar per augmentar la seva conservació durant diversos mesos.
Ja has dit diverses coses que alguns fem malament.
Sí? Bueno. Bueno, és difícil, amb tanta fruita, amb tanta hortalissa, no? Cadascú té la seva manera, però bueno, així ajudem a la gent també a l'hora de triar el producte, que vagin caminat a veure com ho poden comprar. Uh-huh. I després, les seves propietats nutritives, de l'anàlisi de la planta es desprèn que la presència majoritària d'aigua, seguida d'hidrats de carboni, el nutrient més abundant en forma d'inulina i fibra.
És que hi ha paraulets que són,
sí,
complicades.
En vitamines destaca la presència de B1, E i B3. Uh-huh. I després, a veure, què fem amb els nens, Isidre?
Digues el que vulguis, però tenim molt poc temps, eh?
Vinga, doncs si els nens rebutgen les carxofes cuites i saltejades amb allets i trossos de pernil, es poden presentar de diferents formes i evitar que s'avorreixin de menjar sempre els mateixos plats. Mm-hmm. Pues les podem fer fregides, arrebossades, guisades o saltejades.
Bueno, pels nens i no nens,
I pels grans, també, però bueno, els nens sempre parlem d'ells que...
Sí, sí, sí.
I també es poden fer pastissos.
De carxofa?
Sí, o picar-les en pizzas.
No, això sí, veus? Això sí. Això és molt... No, té moltes possibilitats culinàries,
sí, sí, sí,
i moltes vitamines.
Sí.
Doncs, com sempre diem, gràcies, Susana,
Val. I
tornem a posar-nos en contacte la setmana vinent. Avui hem sabut moltes més coses de la carxofa.
Molt bé. Fins la setmana que ve, Isidre.
Fins aquí la secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció que fem amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, el CCPAE, conversarem avui amb Víctor Espelta, que elabora productes de panificació a la localitat de Roquetes, al Baix Ebre. Bon dia, senyor Espelta, i moltes gràcies per haver-nos atès.
Bon dia, senyor Isidre.
Des de quan elabora pa ecològic i de quin tipus fa?
Bueno, per començar, agrair-vos, primerament, que jo participar al vostre programa i podeu presentar el forn de pa Ecospelta. Uh-huh. I bé, Ecospelta va néixer ara fa 3 anys i va néixer la idea de retornar a fer aquell pa que es feia abans, no?, amb aquells sabors, aquells aromes, aquella molla que tenia el pa i les seves crostes, no? i vam creure, vam pensar que el millor per donar-se aquesta seguretat al client era poder certificar-ho com a ecològic, no? Mm-hmm. I per això vam voler certificar el CCPAE, i així doncs, bueno, vam donar la seguretat de donar qualitat, de donar artesania i, sobretot, un pas sense additius, com que feia abans.
I de quin tipus fa? Hi ha diferents... suposo que és per les farines que utilitza, o com va això?
Sí, en ecològic, bueno, treballem com el que es fa servir més, no?, en el blat, també en l'espelta, en la farina de fajol, en el camut, en l'arròs, la garrofa, el titordeum, en el sègol, i tots aquests pans los també els podem posar un complement, no?, com seria, els posem els nous, posem llavors, posem xocolata... Però, dins de tot això, el més important és que totes les farines són d'origen català. Intentem que les farines i els productors siguin del nostre terreno.
I quines diferències hi hauria amb un pa convencional, pels no entesos?
Bueno, principalment seria l'origen dels ingredients i de les farines, no? Tots aquests ingredients de farines venen de produccions que també són ecològiques. Això vol dir que no es tenen ni pesticides, ni sormones, ni cap tipus de producte químic, no? Això seria la principal diferència.
I tenen altres productes ecològics, a part del que és el pa? O sigui, relacionats amb, bueno, no sé, si croissants, sí, si hi ha algú de reposteria... No,
generalment, no, en ecològic sempre s'havia com associat, no, productes més bàsics com seria el pa, però nosaltres a Ecospelta on vull canviar i estem fent des de croissants, magdalenes, productes d'hojaldre i tal, fins tartes de bodes, vull dir, tarta en nata, satxes, el que faci falta. També fem serveis de càtering, tot tipus de salat, de dolç, fem les campanyes, no?, com siguin els torrons de Nadal, com siguin Sant Joan, Sant Valentí, i també fem tot tipus de reposteria vegana i sense gluten.
Déu-n'hi-do. No, m'ha fet gràcia, és que està pensant en un pastís de noces ecològic. O sigui...
Sí, i tant. Portem la nata dels Pirineus, i la veritat és que és un autèntic plaer.
No, és que és curiós, no? Home, de cara a un casament, queda així... que no saben la gent ja que buscar, de dir, no, i el pastís? El que passa és que, clar, suposo que això s'ha de complementar després amb tot el menjar que sigui ecològic, també.
Clar.
Perquè, si no... No queda bé.
Però, clar, la gràcia és que no, que el menú sigui ecològic i ja per rematar, doncs, bueno, per què no, una tarta, un pastís ecològic.
Mm-hmm. I ara que l'hem trobat, que està voltant per aquí, per aquests mons de Déu, buscant una mica, bueno, buscant no, sinó repartint, fent reparto amb els clients, quin és el seu mercat?
Doncs mira, principalment nosaltres tenim dos tipus de mercat. Tenim a nivell particular, no?, la nostra pàgina web, ecospelta.com, que allò que fem, doncs, bueno, oferim tots els serveis, no?, tipus de pans, de pasteleria, els càterings, i sobretot el que ens agrada molt és perquè contactem amb els clients, no? Els clients ens envien un mail d'escolta, jo tinc una intolerància a, no sé, a l'espelta o al blat o el que sigui, no? I nosaltres el que volem fer és ajudar-los, no? I, doncs mira, doncs, fem un pa de centen, un de sègol, en el camut o el que faci falta. I la segona manera que tenim, no?, del nostre mercat és de comerços i restaurants. Per exemple, si algun negoci està interessat, doncs mos contacta amb nosaltres i nosaltres, doncs, li subministrem el que faci falta, no?, de pa i pasteleria.
Uh-huh. I el client valora el fet que sigui ecològic, el producte?
Doncs, pues, els nostres clients ja, els que mos venen, primer que tot ja coneixen les propietats de consumir producte ecològic, no? Això, claro, ells ho valoren moltíssim, perquè, bueno, pues, té molta més a nivell benefici d'alimentació, nutrients i tots a nivell nutricional és molt millor, no? I la segona és que també valorem moltíssim és la relació, no? Relació entre el forner i el client, que saben, pues, realment el que s'hi posa. Inclús el nostre obrador és tot una porta correvera que allà la gent, pues, si ja coneixem, no? Pues, veu realment el que és, no? Vull dir, com fermentar el pa, com s'enforna i tot. Vull dir, realment sí que ho valora, sí que es valora.
I ja per acabar, com estan anant les vendes aquest any? Hi ha hagut un increment respecte a anys anteriors?
A veure, ha anat augmentant poquet a poquet, però és un mercat complicat, perquè abans de vendre un producte, nosaltres a vegades hem d'informar, no? Hem d'informar què és ecològic. Perquè molta gent diu, un pa d'espelta ja és ecològic. No, un pa d'espelta n'hi ha d'eco i no n'hi ha eco, no? Vull dir que és un mercat que es va ampliant, però sobretot hem d'informar molt, no? Abans de vendre s'ha d'informar. I jo penso que quan ets ecològic, nosaltres tenim molta cura de... S'ha de créixer, sí, però sense perdre l'essència de ser un artesà, perquè, a veure, és com tot, no? És ser una mica contradictori, ser ecològic i ser aquí, vamos, una fàbrica que fa 10.000 pans al dia, no? Nosaltres en això volem fer poquet a poquet i si abans de fer un pas, pues, saber que tots els creus nostres, pues, que saben que s'ha sempre la mateixa qualitat i la mateixa artesania.
Perquè a nivell de preu hi ha molta diferència entre un pa ecològic, per exemple, d'espelta, com deia, o un convencional? O...
A veure, hi ha diferència, clar. Una feina d'espelta va un preu i, clar, l'ecològica, clar, el mateix productor, ja té uns gastos, ja té, no pot tirar cap producte químic, no? Claro, pot tenir més pèrdues, la producció és més baixa, clar, tot això pues, repercuteix, al final, claro, nosaltres també... Molts preocupes en altres, sinó ha de repercutir al client final, no? Però, bueno, també dic una cosa. Els nostres pans, la textura que tenen, tu pots comprar-te un pa que compres, per exemple, en dilluns, però com és un pa més dens, no? Més consistent, te durarà tota la setmana, igual te sortirà més a compte, no? Que comprar un que sigui més fofo, no? Més flonjo.
No, a més, estem parlant també d'una elaboració, un procés d'elaboració molt més... treballat, no? Diguem que, sí. Que no és una, el que parlàvem, no? D'un pa a nivell industrial, sinó que és no. Treballat... O sigui, pa... que hi ha una conseqüència del fet de que feu ecològic, també feu... Pues, treballeu el pa, no?
Sí. Per mi, no? Cada pa és com un fill, no? Vull dir, cada pa pues, surt d'una manera, pues, perquè ho fem tot a mà, vull dir, no hi ha, no hi ha cap procés, dius, no? Aquí màquina a tope, divisora, no, tot a mà. La mà i claro, el calor de la mà mateix influència cada pa, no? I això és el que volem donar al client. Llavors, la nostra entitat.
Doncs agraïm a Víctor Espelta que ens hagi parlat des de les Terres de l'Ebre de pa ecològic.
Gràcies a vosaltres. I animo a la gent, no?, que si ens vol conèixer, és la nostra web, ecoespelta.com, o qualsevol de les nostres botigues, i ens estem encantats de fer pa per ells.
Que aprofitin, que vinguin un cap de setmana...
Claro.
Que gaudeixin de la gastronomia de la zona, del turisme de la zona, i comprin pa a Ecoespelta.
Molt bé, moltes gràcies.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
L'agenda. Avui dissabte 3 de desembre realitza Balaguer una jornada tècnica sobre processat i usos de les plantes aromàtiques i a la Vall de Bianya una sobre patrimoni material i immaterial centrada en el passat, present i futur de la pedra seca. Demà diumenge es du a terme al Bruc una jornada sobre pautes pel maneig d'una explotació apícola. El dia 10 es fa a Prats de Lluçanès una jornada sobre escorxadors de baixa capacitat a les explotacions i a Belltall una sobre les males herbes i mètodes de control en el cultiu de l'all. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha indicat que l'Escola Agrària del Pirineu organitza del 12 de desembre a les seves instal·lacions un curs d'avaluació sensorial en formatges.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les Fires.
Avui dissabte, 3 de desembre, es realitza a la Llacuna la Fira de Sant Andreu i Matança del Porc, i a Castellterçol la Fira d'Hivern Capgirem l'Avet. Des d'avui dissabte 3 i fins al dimarts 6 de desembre es du a terme la Fira de Mostres d'Amposta, Ramadera, de Maquinària Agrícola i Comercial. Avui dissabte i demà diumenge, Ascó acull la 8a Fira de Nadal i la 6a Mostra del Cava, i Sant Celoni i Sant Feliu de Guíxols la Fira de Nadal. Des d'avui, dia 3, i fins a l'11 de desembre, es fa a Espinelves un dels certàmens més tradicionals d'aquesta època de l'any, la Fira de l'Avet. Diumenge 4 de desembre se celebra a la Fatarella la Festa de l'Oli, mostra de productes artesanals i tradicionals, i a Manresa la Fira de Sant Andreu. Del 6 al 8 s'efectua a Sant Boi de Llobregat una nova edició de la tradicional Fira de la Puríssima i el dia 8, la Fira de Sarral. Ja per acabar, del 9 a l'11 de desembre, es realitza a Cardedeu la Fira de Nadal i del Torró Artesà.
Del Camp a la Taula, a Ràdio Estel.
Amb la secció de les fires, finalitzem. Tornem la setmana vinent a Del Camp a Taula amb moltes més informacions i entrevistes. Aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.